Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I saludem també Joan Martí, director de l'Institut de Geociències de Barcelona, del CSIC. Professor, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què és aquest núvol, professor, de diòxid de sofre del qual ara ens sentim parlar tant?
Bueno, això és els típics gasos que surten quan hi ha una erupció d'aquestes, en particular aquestes de Canàries o, per exemple, les d'Islàndia, que tenen molt contingut en sofre d'entrada, és a dir, el magma original d'aquestes erupcions ja és molt ric en sofre, i això, quan diguéssim, quan el magma surt, doncs el sofre es separa del líquid magmàtic i se'n va cap a l'atmosfera, no? Llavors aquestes compostes doncs queden en suspensió durant el temps que sigui, bueno, diguéssim que no es poden dissipar, i es van traslladant en funció dels vents que hi hagin i depenent una mica també de la intensitat que ha tingut l'erupció, és a dir, aquesta columna de fum que veiem que surt des del cràter, doncs hauran pujat més amunt o s'hauran quedat amb capes més baixes de l'atmosfera, no? Llavors, el problema que hi ha en aquest moment, doncs, que aquests compostos han arribat a una certa alçada, estan transportats pel vent, i aniran arribant i aniran cobrint àrees molt més enllà del que és la pròpia zona de l'erupció, però en principi el perill d'això és molt baix, perquè les quantitats, a pesar que sonin molt, diguéssim, concentracions molt altes, no és realment tant com el que sembla, no? El que passa que nosaltres, ara, per exemple, hem sortit d'aquestes imatges del satèl·lit, de l'Observatori Europeu Copernicus, però és que, clar, aquestes marquen una mica el contrast entre zones que tenen aquest diòxid de sofre, zones que no en tenen, i es veu molt clar, diguéssim, com es dispersa aquesta columna, però en principi el perill que això comporta és mínim.
Sí, no és molt, tant, però és molt tòxic?
A veure, seria tòxic perquè el que et pot produir, sobretot si hi ha pluja normal, és que es barregi amb l'aigua i llavors fa àcid sulfúric, i llavors per aquí podries tenir un problema de pluja àcida. Però en principi no ha de ser, o sigui, la quantitat, un cop, diguéssim, dispersat, és molt petita. Per tant, tampoc és una cosa important a tenir en compte. Per exemple, si tirem enrere uns 10 anys, ens anem a l'erupció aquella d'Islàndia que va causar el tancament del tràfic aeri durant 20 dies, aquella erupció va produir molt més sofre que aquesta. I ens va arribar a la cendra fins aquí, i va arribar fins a Canàries, i ningú va notar que hi hagués un problema en aquest sentit, no se'n va parlar en cap moment. Yeah. Per tant, diguéssim, aquí jo tampoc faria... diguéssim, jo crec que hi ha hagut també un cert alarmisme per desconeixement de com funcionen aquestes coses que no la realitat mateixa, no? Llavors jo penso que en aquest moment ja dic que la mateixa agència europea, aquesta Copernicus, ja ha dit que la perillositat és molt baixa i la probabilitat de que hi hagi cap problema pot haver cert interacció a la millor amb algun tipus de cultiu molt sensible, no ho sé, vull dir, estic així especulant, però a priori no hauríem de pensar que hagi de causar cap mena de dany.
Val, parlava de pluja àcida. Mònica, sí. Què és la pluja àcida? I et pregunto si és més important si l'entendrem sobre els nostres caps.
Doncs, mira, ho explicava perfectament ara el company geòleg, que s'ha de combinar, en principi, aquest diòxid de sofre amb vapor d'aigua perquè es produeixi aquesta pluja àcida. Tenim diòxid de sofre? Sí, perquè hem vist en els models meteorològics que aquest núvol provinent de la Palma, doncs, farà un recorregut que arribarà aquí a la península, entrarà per Múrcia, País Valencià i després arribarà aquí a Catalunya, però podríem dir que està molt dispers, és a dir, encara que s'ajunti amb aquest vapor d'aigua, la quantitat, com si diéssim, d'aquesta pluja àcida que ens caurà serà mínima, inapreciable pràcticament. Segurament si tu agafessis aquesta aigua que cau i l'analitzessis molt a fons, veuries un cert punt d'acidesa, però això no seria la pluja àcida, com si diéssim, pròpiament dita o més coneguda, que ens podria portar problemes a nosaltres de salut o problemes en cultius. Això no serà així. És a dir, que la quantitat que hi ha és mínima. A més, hi ha alguns models que marquen que aquest diòxid de sofre està a unes altures que no es combinaria amb aquesta formació de núvols i, per tant, fins i tot no tindríem aquesta combinació de vapor d'aigua amb aquest diòxid de sofre. Per tant, és una idea que hem de deixar de banda. La probabilitat més alta a la zona de les Canàries, perquè és on hi ha aquesta emissió, aquest focus, i llavors allà doncs, la concentració és més alta. Però tot i això, tampoc generaria problemes. Per tant, comparteixo l'opinió que estem alarmant, com si diéssim, a la gent amb titulars de pluja àcida a la península.
Senyor Martí, canviant de tema dins del que és l'erupció del volcà, què vol dir que el volcà estigui en fase explosiva?
A veure, tornem amb això del gas, no? O sigui, el magma sempre porta una quantitat dissolta de gas, o sigui, o que nosaltres anomenem volàtils, elements volàtils, que serien compostos químics que a la pressió, en situació, diguéssim, ambiental, serien gasos, no? Llavors, aquests volàtils estan dissolts dins del líquid magmàtic. Quan el magma arriba prop de la superfície, doncs perquè hi ha menys pressió, s'alliberen i formen gasos. L'alliberament aquest és el mateix que succeeix quan obrim una botella de cava o una botella, no sé, una botella de cervesa, no? Que tenim, si l'obrim una mica massa ràpid, doncs produïm aquesta expansió molt sobtada d'aquests gasos que estan continguts a dins del líquid i llavors produïm una certa explosió. Doncs això és exactament el mateix que succeeix en els magmes, és a dir, aquesta explosió, que és aquesta expansió sobtada de l'alliberament sobtat dels gasos, fa que el líquid que abans els contenia es fragmenti, es trenqui, i llavors surti en forma del que anomenem piroclastos. És a dir, per un cantó tenim la lava que va sortint de manera continuada, un flux de magma que va sortint i es va emplaçant sobre el terreny, i per un altre tenim tota una sèrie de fragments, que són aquests fragments, trossos d'aquesta mateixa lava, que són arrastrats dels gasos aquests que van explotant, no? van fent aquesta expansió degut a la descompressió. I això és el que està succeint, és a dir, aquestes erupcions combinen les dues fases, combinen els dos tipus de productes, i per això al final tindrem damunt d'aquesta fractura, o fractures que es van obrir per sortir la lava, doncs veurem que es van formant petits cons, que serà l'acumulació d'aquests piroclastes.
D'acord. Escolta, una última pregunta. Sí. Ara resulta que després de dir-nos que veiem gairebé, ens retransmetien en directe com la lava havia d'arribar al mar. Bé, ara resulta que la lava probablement no arribi al mar. És així?
Bueno, a veure, jo tampoc no seria tan optimista. És a dir, el tema aquest és un tema molt, molt privat de cada erupció. És a dir, jo veig el primer dia que això dependrà de la quantitat de magma que estigui disposada a sortir, disponible per sortir. El que pot arribar a passar que aquestes primeres laves es frenin, però si en continua sortint, noves laves passin per sobre o pel costat d'aquestes que ja s'han format i acabin arribant molt més lluny. És a dir, lo normal és que l'avanç de la lava es va ralentint perquè es va refredant i a mesura que es va refredant li costa molt més d'avançar. Però si continuem empenyent per darrere, és a dir, continuem aportant magma, aquestes laves, les noves que sortiran, poden arribar molt més lluny. I llavors això és el que s'ha de tenir en compte. És a dir, i llavors aquí queda la pregunta de dir, bueno, quant de magma tenim que encara està disponible per sortir? I això no ho sabem.
Molt bé.
I per tant, doncs, bueno, s'ha d'anar observant i veient què passa.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat Joan Martí, director de l'Institut de Geociències de Barcelona, del CSIC. Gràcies i bon dia.